Ràdio Vilafranca.
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
¿Por qué odia usted tanto a los inmigrantes? ¿Por qué los odia? No, es una pregunta retórica. Porque me ha quedado claro después de escucharle a usted. Pues se lo pregunto de verdad. Mire, ya hasta incluso me lo pregunto. ¿Qué le han hecho? ¿Por qué ha deshumanizado tanto usted a los migrantes? ¿Tanto le cuesta ver en un MENA, como los llama usted, a una niña? ¿Tan difícil le resulta empatizar con un joven que se ha jugado la vida cruzando el Sahel y el Mediterráneo para encontrar un trabajo en nuestro país y poder mandar algo de dinero a su familia? ¿Tan diferente se cree usted? ¿Tan superior?
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos. Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
Bueno, senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaria, hola, què tal, i Pep Vergés, hola, què tal?
Hola, què tal?
Fenomenal.
Bé.
És que
bé.
Si no ho posàvem, ho feia a sobre.
No, i després llegirem una carta que llegeix ell.
Ah, l'has localitzat?
No, però te la dic, que és el més fàcil que hi ha.
La tens apresa de memòria.
Sí, perquè és... Això li va dir un dia, i després va llegir una carta d'uns immigrants, d'uns immigrants que anaven amb un vaixell, 116 persones... I van arribar, quan van arribar les autoritats del lloc on van arribar, deien que no es podia respirar de la pudor que feia el vaixell.
Normal.
Amb totes les deposicions de 116 persones.
Imagina't els esclaus
dels quals pel camí també en van morir bastantes.
Mm-hmm.
I anaven tots quasi sense roba, tal, i, deus pensar que era Canàries o algun lloc, oi, que havien arribat gent de... No, eren espanyols que van emigrar a Mèxic.
Uh-huh.
Val? I van arribar en aquestes condicions. 150.000 persones van anar i més de 2 milions de persones van emigrar a països...
Argentina, Mèxic...
Sud-amèrica, de Centroamèrica, uh-huh, etc. Molts durant la Guerra Civil, molts abans amb penúries i ganes i uh-huh, guerres, que van marxar. Aquesta gent ara formen part del conglomerat de persones que hi ha allà. Tu t'imagines que els haguessin tractat igual que a vegades es tracta aquí? T'imagines que els nanos petits se'ls hagués tancat en un centre d'aquests i després, quan fossin grans, els haguessin deixat del carrer sense permisos de treball i sense res? Doncs això, que semblava impensable fa 100 anys o fa els anys que sigui, doncs ara pot ser. I per això canvien les lleis i per això es regularitza persones perquè puguin treballar. Si no, és il·legal treballar sense papers a aquest país. I ho han de fer. I si no fas això i tu et trobessis en la dicotomia de pensar què faig, no menjo, què faries, robaries. És que no hi ha més. Jo entraria a robar en un supermercat algú per menjar.
Simplement et diré que no es pot ser més hipòcrita i més, per dir-ho així, més malnascut el fet d'estar criticant ara aquesta llei de regularització quan resulta que el teu predecessor, José María Aznar, en va fer dues.
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 700.000 persones en total.
Perquè els empresaris de la seva corda reclamaven que, home, ja que se'ls estava començant a perseguir per tenir esclaus, dissimulemos un poco y lo regularizamos.
Però per primera vegada, pensa que tant Foment com les Pimec, com tots els empresaris, cosa estranya, s'han alineat,
home,
amb Sumar, amb
Pedro Sánchez,
Esquerra, amb
que en definitiva és el president que firma.
Jo crec que en aquest cas Junts s'ha mal aliat.
Bueno, jo diria que Junts està navegant quién sabe dónde.
No ho sé, perquè jo crec que... els empresaris t'estan demanant personal. perquè l'any passat ja va haver nombrosos documentals i l'altre, i notícies a la tele que no trobava la gent personal. Sí que entra el factor de s'ha de pagar més, és veritat.
També seré just amb Junts, amb què hem fet aquesta crítica, a la que em sumo, sí. Però també és veritat que les lleis es colen amb altres
sí,
punts,
és el...
entre els que es destaca el fet de que nosaltres aquí a Catalunya no controlem aquesta regularització.
Sí.
Amb la qual cosa...
Per això Junts vota en contra.
Pot passar...
Diu, clar, aquí han tancat la porta...
Amb la qual cosa pot passar que s'ha aprovat la llei i ara passarà com sempre, que hi haurà cues de dies i dies i dies i dies de llistes d'espera, ara encara agreujades més per aquesta nova llei, sense personal addicional. S'aprova una llei, tothom es fa la foto, es mira el melic del bonisme i, ai, caramba, ho dic, i això ho dic perquè vaig veure les crítiques del propi personal de les oficines de regularització i de treball i de més, com estan dient, però si fins ara ja hi existeixen les màfies que donen números perquè són quatre i al cabo, dels quals dos estem de baixa, i ara resulta que ens feu això augmentant el doble o el triple la feina que tenim sense un acompanyament de llei que aprovi un augment de pressupost per contractar més personal. I això és el que passarà, que també s'ha de dir. Potser per això, entre altres coses, alguns voten que no. Per tant, no tot és tan clar ni tot és tan fosc.
Ara jo em poso...
Però em sumo la crítica.
Sí, jo ara em poso en el lloc d'un treballador, evidentment, i l'entenc perfectament, que els hi fotran un volum de treball
no, que ara no, poden,
no
ja.
Poden assumir.
Ja no poden. Amb el que hi havia fins ara, ja no poden.
De totes maneres, també he de fer un exercici
d'humanitat.
I és, em poso en el lloc de l'immigrant. Del senyor que, o la senyora que porta aquí anys treballant en una perruqueria clandestina a casa seva. O que porta anys treballant al camp de manera il·legal. O els que no poden, perquè cada vegada és més, com ha de ser, no? Hi ha més control sobre les persones que estiguin contractades legalment i compleixin les seves hores, i no hi ha manera que el contractin. És a dir, em poso també en el lloc aquest senyor quan sent l'anunci de que el poden regularitzar.
Sí, el que passa és que s'han de fer uns tràmits que, com no hi hagi més personal, es quedaran amb la mel als llavis.
Anirà lent, però és el que deia l'altre dia un...
No, no, si jo no critico la llei.
Diu, porto 10 anys a Espanya... Sense cap paper i sense res, per primera vegada a la meva vida podré tenir un permís de treball.
La meva pregunta és, s'ha contractat més personal per gestionar
tot això?
Això
és el que han de fer. Però això és com les subvencions.
Ah, això ho han de fer.
Però això és quan aquest país et dona una subvenció. Yeah. Vinga, subvenció per muntar això. Bueno, ja te la donarem.
I com es tramita?
Què fas primer? Un crèdit per poder pagar allò que ja et donaran la subvenció.
I el papeleo com es tramita?
I el papeleo, bueno, per això. I aleshores, què passa?
Ens estem oblidant de lo principal, que és que es faci realitat.
Bueno, hi ha gent que hi sortia, que l'havien enviat a un lloc, d'aquell lloc la van enviar a un altre, sortia per Tele3, la teva, i la nostra.
Això és com el certificat de penals. Cal, evidentment, un certificat de penals. Sí. T'imagina que surts d'un país en guerra. Qui te'l donarà el certificat de penals?
El pillar jo.
Ah.
Sí, vale. Sí, per això. Bueno, però de moment jo
estic
content.
De moment la llei està aprovada. Vale, vinga. Ara falta igual, a veure si s'aproven...
La llei aquella de la multireincidència...
Sí, està aprovada, dia, està aprovada.
Està aprovada, però no s'aplica encara.
No, vaig sentir l'altre dia passar... ja que comencen a haver-hi jutges que ja se les empesquen per aplicar la llei i poder una jutgessa que va aconseguir finalment trincar...
Perquè no s'entén, perquè no? Perquè l'altre dia sortien...
Bueno, perquè, sí, perquè hi ha un... És a dir, es fan les lleis i després... què passa? Judici ràpid. S'ha de fer un judici ràpid per trincar el multireincident.
Home, però,
però per fer un judici ràpid fa falta jutges. I com que, evidentment, la llei exigeix que sigui un jutge el que faci un judici ràpid, la cua és d'any i mig. Per tant, durant aquest any i mig, per fer-se el judici ràpid, pots anar robant.
I quan s'apropi el dia del judici, te'n vas.
I jo vaig parlar amb una persona molt sensible l'altre dia. Digue-li, diguen que no puc dir res més, però, a més, que té un càrrec molt solvent que em pot dir que és que els Mossos ho tenen... Ai, perdó, he dit Mossos, però podria dir la policia, ho té claríssim què s'ha de fer i que són dos tràmits molt senzills per permetre'ls agilitzar aquestes... És a dir, que ells puguin fer un informe que afavoreixi que ràpidament es resolgui, inclús amb la llei anterior, però que no hi ha manera, que no ho aconsegueixen. No els escolten, vaja. És a dir, que el problema no és dels jutges només, sinó d'aquells polítics que han d'autoritzar a no seguir, a que faci els informes d'una altra manera perquè els jutges tinguin eines per poder aplicar. És a dir, tot es complica. Per què? perquè es fan les lleis bastant maldestres.
Bon, i el que
no se saben fer bé.
Si els mitjans de comunicació està molt bé, quan està... Bombo i Plateret, que em sembla molt correcte, t'estan dins el seu cada mitjà segons el que és, però anuncien aquesta notícia com un tal i una resposta a alguns ciutadans, no a tots. Nosaltres parlem des del punt de vista...
Bueno, parlem sense gaire coneixement, anem garlant, alguna cosa encertem.
Vols que t'ensenyi, vols que et digui la notícia que es farà...
Documents, vull documents. Cinc...
Bueno, pues ha sortit documents. Ja una persona que l'havien detingut no sé quantes vegades i d'esquena un dels policies, no diré el cos, diu tranquil que estarà al carrer perquè no li aplicaran la llei, perquè
això,
encara no s'aplica. Però
això no té cap... Això és una raó més que corrobora el que t'estic dient, però que no hi ha eines per poder-ho fer.
No vull veure ara aquelles notícies típiques de TV3, perquè jo miro TV3, les notícies, algun altre canal també, però aquella notícia típica de... Ara fa un any es va aprovar la nova llei de X. Després d'un any sembla que hi ha molts problemes per la implantació i s'ha aplicat en molt poques ocasions. Perquè si som bons periodistes per fer bombo i plateret, el que s'aprova també ho hem de ser per fer un petit seguiment. Petit seguiment, a veure si... Està molt bé dir-me que em donaràs 100 euros, Àlex, però farem un petit seguiment perquè si porto un any i no m'has donat els 100 euros, potser al cap de 3 mesos algú podria dir, escolti...
I d'on han sortit els 100 euros?
Doncs te'ls fotré, si no. És que és claríssim.
Però d'on surten?
I què passa? Com que no s'aplica la llei, te'n fotré un cada setmana.
Molt bé.
I fins que no arribi 80... 100 vegades de robar-te 100 euros, no passarà res. I 80%... Doncs em quedarà un monto total de 8.000 euros.
Bueno, no ens perdem per les cerres d'Úbeda, perquè, evidentment, això és un garbuix de lleis contra lleis, articles i tal. Jo l'únic que dic és que, com no posem més personal, seguiran les cues. I si segueixen les cues augmentades, saps que seguirà? Les màfies que gestionen aquestes cues.
Que ja n'hi ha,
ja n'han
descobert unes quantes.
No, ja n'hi ha
tota la vida. Però ara ja... Com
ja
que
fa uns quants anys que estan instauradíssimes.
Sí, però sabien que com amb això que anaven
no s'han descobert ara les
la regularització dels papers... No, ja
encara pitjor, ara.
Però ara han desarticulat algunes màfies. Ara sí, oi?
Jo el que dic és que conec alguns casos personalment de tallers que han fet, per dir-ho així, uns cursos a aquests gent jove immigrada que estan als centres d'acolliment, en aquests CRAES, i els hi han fet cursos, i són gent molt vàlida, i els dels tallers estan contentíssims, els volen contractar, i cap a la punyeta de no tenir personal, no hi ha manera de regularitzar aquell noi perquè pugui tenir un contracte de treball i d'aquesta manera treballar en aquest taller que està desitjant que aquest noi vingui. Estem parlant d'això. I
deia,
que quan el senyor Feijó, el senyor Abascal, el senyor no sé qui, hi ha molts, i per l'opinió pública també, estan dient que no regularitzi perquè l'efecto llamada i no sé quantes xurrades, el que estem dient és que aquest nano que surt als 18 anys d'aquest CRAE no podrà treballar al taller perquè resulta que estarà 2 anys o 3 intentant saltar-se una punyetera cua perquè a l'oficina de torn no hi ha personal per poder-lo regularitzar. I que fins i tot testimonis de gent encarregada d'aquests tallers i d'aquests llocs de treball han anat amb ells acompanyant-los per certificar que perquè volen aquest nano treballant, perquè és un nano molt vàlid i és treballador i és bona fe i bona nano, que estan encantadíssims i que no hi ha manera de que pugui ser regularitzat. Esperem que amb aquesta llei ara s'acompanyi un pressupost perquè hi hagi més personal i s'apliqui. Jo estic molt a favor de la llei i molt a favor d'aquest discurs que amb això hem començat amb Pedro Sánchez dient precisament de les moltes coses que fa 4 dies en la sessió de control. Torno a repetir aquesta, que és tan clarivident. Li deia al senyor Abascal, però li podia dir Feijó i tots els que...
Bueno, no dic res.
¿Por qué odia usted tanto a los inmigrantes?
Es tracta d'això.
¿Por qué los odia? No, es una pregunta retórica, porque me ha quedado claro después de escucharle a usted. Pues se lo pregunto de verdad. Mire, ya hasta incluso me lo pregunto. ¿Qué le han hecho? ¿Por qué ha deshumanizado tanto usted a los migrantes? ¿Tanto le cuesta ver en un MENA, como los llama usted, a una niña? ¿Tan difícil le resulta empatizar con un joven que se ha jugado la vida cruzando el Sahel y el Mediterráneo para encontrar un trabajo en nuestro país y poder mandar algo de dinero a su familia? ¿Tan diferente se cree usted? ¿Tan superior?
Doncs efectivament, això és el que volíem dir i manifestar la nostra postura unànime respecte a estar a favor de la integració de la gent que vulgui venir aquí a treballar. Evidentment, sí, que delinqüents en totes bandes, bueno, pues, com els nacionalitzats, com els no, o com els
i
tal.
I també hi ha catalans de la seva delinqüents, eh? També
com
hi ha
el senyor
de tot,
Feijó.
Hi ha de tot,
El senyor Feijó, que ja va dir l'altre dia que per argumentar estar en contra d'aquesta llei, home, nos va posar un exemple molt clar. Hombre, ara no podem perseguir a este immigrante que és violador, pederasta, ladrón, i no sé quantes coses més, personalitzant amb un immigrant.
Clar, no, però és que a més,
perquè, senyor Feijó, no hi ha pederastes nacionals,
no
hi ha lladres nacionals, no hi ha assassins nacionals...
I lladres al seu partit,
sí,
no n'hi ha hagut mai.
Sí, sí, i aquests estan regularitzats, ja.
Exacte.
Lladres estan,
al seu partit...
Aquests estan, tenen el carnet.
No, però vull
quina
dir...
merda, tot plegat. Quina misèria mental,
És com allò... A mi m'han robat, val? Per exemple... I a mi vaig tenir la sort que em van robar tres...
Ah, mira,
i vaig
dius bé.
Sí, però a més va estar bé.
Perquè és mierda per cada uno, vols dir? Tres contra uno, mierda per cada uno.
Ara ja no sé. Però, bueno, sí, n'hi ha un que segur, perquè ja no...
Sí, ja, pobre, ja no.
Sí, ja està.
Està robant a Sant Miquel.
Que la gent segur que eren tal, saps? De tal nacionalitat.
Segur.
I si no eren aquests, perquè aquests ja els he vist jo.
És ja automàticament, ja
penses. Doncs els hi vaig dir, mira, heu tingut la sort que tothom l'heu encertat. Perquè n'hi havia un d'allà... un altre de l'altra banda de l'Atlàntic i un d'aquí.
Ole!
D'aquí a Vilafranca.
És multinacional.
Clar, dic, jo he tingut la sort de que no he tingut que utilitzar... He dit, teniu tots raó. Hi havia un pupurri de nois ben avinguts, els quals van tenir la idea
detall,
de sostreure
el
mòbil, però...
Fem-ho internacionalment.
N'hi havia un de cada lloc, val? És a dir, és l'expressió màxima de que si són dolents poden ajuntar-se i ser dolents tots. Siguin d'on siguin. Igual que hem de fugir, jo entenc que quan et passa una cosa pots tenir... Però jo, com que no vaig tenir cap problema, perquè tots eren de diferent lloc, doncs ja em diràs, Però tenim la tendència a pensar, sempre són aquests, no? Passava abans amb la immigració espanyola a Catalunya. Sempre t'atracaven en castellà, oi? Sempre ho dèiem. No t'atraca un en català. Doncs no hi ha lladres tampoc aquí.
Efectivament.
I aleshores doncs passava el mateix. Ara sempre t'atraca un estranger. I els no treballen. Només viuen... Escolta, jo conec molts, la immensa majoria que conec estan treballant. I de fa molts anys.
Bueno, com tothom.
M'entens?
Exacte,
com tothom. I si, bueno, per les circumstàncies que tinguin, pues poden tenir una ajuda, doncs la tenen, i punto. Home. Però la immensa majoria es foten un far de pencar. Val? Per tant, tothom, quan ha anat a algun país d'immigrant, ha costat. Els espanyols a Suïssa els tenien en uns barracons i vivien en infames condicions. A Suïssa, Per què? Perquè tenien com es tenen, com tenim moltes vegades els immigrants, en despreci, i pensant que venen aquí pues, a tocar els nassos i a robar. Doncs pues no. La immensa majoria, sempre n'hi ha de lladres, però la immensa majoria ve a treballar i a buscar diners, com feien els espanyols a Alemanya, o a Suïssa, o a França, com feien els espanyols, per enviar diners a casa seva i ajudar la seva família que pogués tirar endavant. El mateix que fan la immensa majoria d'immigrants que venen aquí. Enviar diners a casa seva, fins al punt que a vegades aquests envius d'estrangers, de persones de fora, són de les partides més importants del país, d'on venen.
Sí, sí.
La quantitat de diners que arriben a enviar. Llavors, hem de ser una mica també, una mica tenir la visió una mica més àmplia. Com a tot arreu, doncs sí, evidentment, si hi ha molta gent d'aquí que no treballa o que no troba feina o no té papers, doncs d'alguna manera s'hauran d'alimentar.
Mira, ara la memòria m'està fallant, volia rescatar un document, no el trobo, però vaja, és aquell document que parlava d'un senyor que, tipus National Geographic, anava per un barris perillosos, que havies d'anar en compte amb els delinqüents que trobaves al carrer, i començava a descriure barris que poc tenen a veure amb els que habitualment es relacionem amb gent immigrada o gent amb pocs recursos, i parlava de barris, doncs, la Castellana, o Sant Martín, o grans barris madrilenys, i parlava de les delinqüències que havien fet alguns dels veïns que es trobaven aquí, entre ells Rodrigo Rato i tots aquests. Diu, aquests sí que són perillosos, aquests sí que t'arruïnen.
Recordem que segons José María García i més periodistes, Florentino Pérez és mafiós número 1, sí, que va aconseguir, gràcies als senyors del novament d'Aliança Popular i el Partit Popular, doncs fer les torres aquelles, l'esquina del Madrid i el pelotazo ara que volia fer amb els pàrquings, i etc. Ja té parada de metro a Bernabéu, és a dir, només falta que desviïn a una estació de l'AVE per si ve algú que no perdi temps, i que pugui anar directament al Bernabéu. Clar, és coses que dius, home...
Bueno, hi ha dels diners que perdrà, no? A més, ara, per no classificar-se... No sé si comptaven el seu pressupost classificar-se per quarts
parquis,
o semifinals.
Que li han tornat a tombar.
Ui.
El bar aquell que no anava, els concerts que no fan, el que comptava, no tan sols, sinó amb la Lliga també, clar, tot són premis. I amb els punts es paguen, la Lliga paga segons els punts que tens.
Bueno.
És a dir, tot plegat, pues, clar, no és un gran moment. I després les fitxes. Perquè ja tens Mbappé com un dels jugadors més ben pagats del món, a part de Cristiano.
Quants anys ja? Dos anys, potser, sense títols?
Dos, sense res. Dos a Vinícius, ai, amb un sou d'impressió.
Home!
Tens molta gent, Courtois, té un sou d'impressió.
Courtois!
Carvajal, perquè porta molts anys, evidentment, li ha anat pujant a l'IPC.
Sí, sí.
A l'IPC
li ha anat pujant.
I l'antiguitat. Els trienis. Clar. I aleshores, pues tot això, i clar, pues, evidentment, té una plantilla que va fitxar només estrelles per una pasta i no li ha anat bé. Jo no ho critico, perquè Barça ho ha fet mil vegades. Però, és veritat, aquesta és la situació. I això passa com que segons els diaris de Madrid, o a vegades, o els dirigents, no? Catalunya s'esfonsa irremediablement. D'ençà de la guerra, l'IPC a Madrid, l'índex de preus al consum, ha pujat un 4,1.
No pot ser.
Sabeu quan ha pujat a Catalunya?
Però
un 3,1.
Si Ayuso 1% està a favor de Trump.
Un 1% menys que a Madrid. Igual que la mania de que no s'instal·len empreses, que clar, això de l'independentisme ha fet molt mal, no ve ningú. És mentida. Barcelona, en aquest moment, junt amb Berlín, és... Sí. Un dels principals llocs on venen les biotecnològiques, les empreses, les start-ups i tot això. Però, clar, nosaltres escoltem, després hi ha els derrotistes catalans, que aquests també són molts, el que això és mala merda, aquí no res, mira Madrid, no paguen això, això, mira Madrid.
De la pandèmia surten. Ja tinc el document. Mira, l'he aconseguit, per fi, estic content, d'haver aconseguit el document, perquè vol dir que tinc el cervell encara que em funciona una mica.
Vale, segons la teva,
la
teva impressió.
Ara falta que sigui el document.
No, i a més que la gent corrobori que tens
el cervell posat a lloc. No, clar, és que pel que fem, difícilment.
Corriendo en barrio chungo de Madrid. Estoy corriendo por el barrio Salamanca, la Milla de Oro. Aquí hay gente muy chunga. Hace años, la Guardia Civil subía a un despacho y un piso de lujo de la calle Castelló a registrar el piso de Rodrigo Rato, el milagro económico de Aznar, director del FMI y luego creador de las tarjetas Black. Dinero en paraísos fiscales, hundió Bankia... 22.000 millones de euros nos costó. Aquí, en Príncipe de Vergara 34, vivía Luis Bárcenas, tesorero del PP condenado por blanqueo y financiación irregular. Con su dinero negro se pagó Génova. Sí, la sede del partido. Y ojo al capítulo de Torrente. Un tipo disfrazado de cura entró en su casa a toda la mujer y al hijo mientras pedía los pendrive con secretos del PP. Por cierto, su hijo Willy fue quien fue a recoger a Bárcenas a prisión. Él no tiene delitos conocidos. Bueno, fundar taburete. En la misma calle Castelló no puedo dejar de pasar por el Colegio Nuestra Señora del Pilar, donde se formó gran parte de la élite política, empresarial y mediática de Madrid. Aznar, Villarmir, Cebrián estudiaron aquí. Aquí se reparten el pastel los ricos. La verdad os hará libres, que dicen ellos. Bueno, pues esto ha sido el primer capítulo corriendo por barrios chungos de Madrid.
Sí, de fundar taburete. Todo un delito, eso.
Sí, però omplen, tio.
Sí, és que són bons, no, res a dir. Res a dir, són bons.
No, no, jo quedat flipat, tio.
Sí. No, escolta, mèrit el tenen. I, per tant, jo amb el tema artístic no m'hi poso. Cadascú pels gustos de la gent, igual que sempre he defensat dels artistes que han engarjolat, raperos, molts d'ells, perquè, evidentment, això és intolerable, però a l'hora d'analitzar allò que feien, doncs he dit, home, per més que els defensi, que consti que a mi no m'agraden gens allò que fa. Vull dir que una cosa no va per l'altra. També hi ha el tema que és Florentino Pérez, i en aquests documents típics que corren per l'Instagram d'analistes que realment, quan els sents, dius ostres, i parlen a més en documents. Atenció al document de Florentino Pérez respecte al predomini de la premsa, al control mafiós que ha fet i fa actualment Florentino Pérez dels mitjans de comunicació. I té raó, hi ha un primer document que quan l'ensenyarà ara, jo el preexplico, perquè, com que no es veu, hi ha en un moment donat quan el Madrid ja tenia 3 o 4 punts de desavantatge amb el Barça a la Lliga, van posar un gràfic. I el gràfic, tot i posar els punts de menys del Madrid respecte al Barça, igualava el tamany de la barreta entre un i altre. Tu miraves així de lluny i dius, hòstia, doncs si van igualats el Barça i el Madrid. I això es veu que són trucs perquè anímicament tu, malgrat vegis una xifra allà dalt que pràcticament no es veu, vegis que el Madrid continua la lluita del Barça i que no està mal, hombre. I explica el per què es fa tot això i si vols, escoltem el document, va.
La televisión pública española puso este gráfico el fin de semana en el que salen Barça y Madrid empatados cuando el Barça tiene 63 puntos y el Madrid 60. Sí, en cambio, la diferencia igual de 6 puntos entre Madrid y Atleti se remarca, sí, como se remarca la diferencia entre 4 puntos entre Atleti Club y Atleti. ¿Por qué estos 4 puntos se notan y aquí 3 no? ¿Por qué la portada de Marca tras el atraco al Leganés es esta y la portada de Marca cuando el Madrid pierde es esta? ¿Por qué después del 4-1 del Barça al Girona y el derbi sevillano la portada de Marca es esta? ¿No lo sabes? Te pongo los audios.
Hay que ganar la batalla del Marca y de la televisión española. Porque con el Marca y con la televisión española se acabó todo, ya no tienen a nadie. Y además a vosotros les dará vergüenza ser sol, quedar solos. Pero es que ahora mismo, claro, el Marca desacompaña, es acojonante. Va a ser un programa madridista de Ferrer. Y entonces ese vamos a acabar con todo ese rollo del rondo, de todo eso se va a acabar. ¿Sabes? Y todo eso irá bien, ya te lo digo. Entonces no nos queda más que el Marca, hay que coger al Marca, macho, ahora. ¿Eh?
Así es, con la 1 y el Marca ya no van a tener a nadie. Y así es, ya no hay nadie. Todo es a favor del Real Madrid. Bienvenidos, o bueno, me despido en otro episodio más de Madridismo Sociológico. Chao, chao.
Doncs aquests són els documents, efectivament. Hi han testimonis. Recordem aquella gravació que es va colar de la reunió que tenia Florentino Pérez amb alguns directius en els que precisament parlava d'això, parlava de Figo, parlava de Sergio Ramos,
per cert, que
de Mourinho.
Si això ho hagués passat a Can Barça, com el famós allò que espiava, no seguien jugadors, va haver un escàndol, va haver, hi ha judici de l'espionatge famós, etc., ho va haver-hi, i clar, però passa, ho fa això Florentino Pérez, que seria un escàndol
i
total, i no passa res, però el millor, que és el que jo quedo sempre més sorprès, se'ls diu al Raúl, que era un pitxafloja, al sí, Figo, que és un merda,
i
aquests senyors continuen.
Tots callen.
El Figo, que és més fatxa que...
Tots
callen.
Ui, sí. S'està tornant
i tots
molt.
Sí, noi. A més, bueno, i tots continuen amb el Madrid i el club i tal. Però si t'han dit que ets un merda...
Sí, sí, però, bueno, evidentment...
Que aquest home és president des de fa la tira de temps, que podies dir, hòstia...
Perquè té patrocinis.
Fins i tot hi han gravacions, altres gravacions, que és un malparlat, Florentino.
Sí, no,
aquí on veus aquell senyor
aquell
amb aquella
porte,
cara de... Sí, aquell porte, aquello, és un malparlat.
Moltes vegades a les crisis del Barça inclús havia arribat a pensar en les profunditats del pensament d'alguns culers de dir, ojalà tinguéssim un president com Florentino. Una cosa allò superguai, superposadet. Que lluny estaven de la realitat quan Florentino se l'ha enxampat amb converses informals.
Sí, ja teníem un que no era tan mal educat, evidentment, però que era formal i tal. Pues passa que va fer alguna coseta, que era el nostre estimat i sempre benvolgut, Josep Lluís.
Sí. Home, aquest no me'l toquis, eh?
Josep Lluís
aquest
Núñez.
No me'l toquis, eh? Josep Lluís!
Un home que sempre... Que
per favor,
seia,
demano.
La creu que porto.
El que jo li vaig fer una pregunta amb una roda de premsa atestada de periodistes...
El que jo li vaig donar la mà i no sabia si donar la mà amb un home o un blandiblú...
No me'l
toquis.
Saben
el blandiblú, aquell moc de color verd que l'agafava i feia...
Bueno, ell tenia...
No va apretar res, no va fer res.
Era una mà fluixa, era una mà fluixa.
Sí, sí, era una mà fluixa.
Sí, però... Un negoci fort, eh?
Un negoci fort, i recordem que darrere aquella imatge de pare protector, no?
Sí, sí, sí.
Són els meus fills, no sé qui hi ha jo, no?
Sí, sí.
El club de la ciutat. El club que donarà nom a la ciutat,
sí,
de Barcelona,
sí, sí,
no? És el gran club. Sí. I doncs, aquest home, després se'n va anar a la presó.
Sí. Bueno, va fer quatre cosetes, tampoc no...
Bueno,
eren altres èpoques,
És com tu, saps com tu quan t'equivoques i per 100 € et foten un pal a Hisenda?
Pues igual.
Pues ell va fer.
Bueno, i tenia el defecte, un defecte molt gran, que era del Barça. Clar, que això ja...
Bueno,
és
també,
en aquest
també
país,
això,
eh?
Clar. Sí, sí,
en aquest
sí,
país,
sí.
Messi, Neymar,
o també
són
pot passar
sí,
si has estat president del Madrid i llavors en algun moment vas enfrontar Florentino Pérez.
També podria passar.
Començaven a sortir de judicis per tot arreu.
Sí, 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 sí.
Que li pregunti al senyor Mendoza.
O la dona de Pedro Sánchez.
Exacte. Començaven a sortir coses per tot arreu.
Que li preguntin.
És increïble.
Perquè,
però bueno, Josep Lluís, alguna cosa.
Perquè el peinador no deu tenir gent que escolta emissores, no? Jo he sentit tertúlies, tertúlies d'abogats prestigiosos que parlen del jutge Peinado, i és que, o sigui, jo inclús m'entra com una espècie de compassió, perquè
no,
li diuen
no,
de tot,
no.
Li diuen de tot, absolutament,
sí, sí.
De prevaricador, de lladre, de, i a més li repassen el seu passat, i és tremendo.
No,
és tremendo.
Li han prohibit la tira de vegades. O sigui, li van prohibir el jurat popular. Ell segueix que sí.
Però és que, si fos mentida, jo, vaja, el primer que faria seria acusar-los de difamació. Ah. Ni una denúncia per difamació, ni per res semblant. I de veritat que l'altre dia vaig sentir una RAC1 d'un tal Melero, jutge letrado Melero, que és un home que, vaja, prestigi, ha fet càtedres...
I
ha fet
no, té, no és susceptible de ser independentista.
I no susceptible de ser indepe, tot i que va defensar a Indepes en el judici de l'1 d'octubre.
És un advocat.
Com a professional, efectivament. I li diu al Peinado, però tantes coses que inclús hasta pensaria que és un programa d'humor perquè se n'en fot d'ell i l'insulta i li diu absolutament de tot. Imagina com està la judicatura i l'abogacia d'aquest país quan veu que gent com el jutge Peinado, dic jutge, em perdonin els jutges, però noi, si és jutge... La merda us la quedeu vosaltres, perdoni l'expressió. O sigui,
bueno, és el que va dir el ministre,
revolteu-vos, no?
El ministre Puente, crec que va dir, diu, hosti, és que els mateixos jutges estan... I fixa que parlen bastant segur. Nosaltres creiem en la justícia, diuen,
clar,
i la justícia s'encarregarà, perquè de moment li han tombat tot. Quan van a l'Audiència Nacional, li tomba, perquè, clar, diu, fa fallos flagrants. Jo em pregunto... No es pot sancionar un jutge?
Sí, home, això sí, però...
Crec que vaig sentir l'altre dia que de tots els casos de...
Qui jutja el jutge?
Bueno, doncs crec que de tots els casos que hi ha hagut de merders judicials, tan sols un 0,2%...
I catalans,
0,2%...
I catalans, si pot ser.
Han sancionat, no, i aquella canària que va ser evident, que el jutge ja torna a dir, sí, em fa l'efecte,
bueno,
perquè
ja
això
està.
Sí, aquella, com es deia, aquella de Junts, la...
Bueno, és igual.
Que té 16 anys d'inhabilitació.
Sí, no, McDonald's, no.
No, l'altra, la teva.
Ah, la
Laura Borràs.
Laura Borràs, sí, la meva amiga,
16 anys, 6 anys de presó i 16 anys d'inhabilitació.
Però aquesta no era jutgessa.
No, el jutge li va condemnar això.
Ah, ja, sí.
I en canvi aquí tenim prevaricadors, el jutge aquest, i no els hi fan res. I dius, home, però si...
Pues, clar, jo no sé, insisteixo, perquè li diuen de tot al senyor Peinado i jo lamento els jutges de bona fe, que n'hi ha molts en aquest país, només faltaria, doncs dir-li jutge amb aquest senyor. Ja sé que és un insult, en tota regla, atenent el que estan dient gent absolutament letrada sobre
però
aquest
recorda
tio.
Quan el...
És increïble,
parlant entre els dirigents del Partit Popular, van dir, tenemos controlada la sala segunda del Tribunal Superior de Justícia a Madrid, no sé què.
Sí, home,
és a dir,
sí, home,
tot
sí.
El que sigui contra nostre, envieu aquí,
ja està.
I aquí els
Peinado.
Tenim.
Peinado,
com
Peinado, es deia, lo peinó todo.
Castellón aquell, o com
es
digui.
No, no, el que Peinado no... diu que té una ristra.
Sí, sí, l'altre també. El que no sabia qui era més Rajoy, també, no ho sabia.
Bueno, deixem-ho perquè als letrados no els hi passa res, però nosaltres segur que sempre hi haurà algun motivat, digue-li manos limpias, o alguna cosa d'aquestes, abogados cristianos, que ja sabeu com se les gasten.
El que no té feina d'advocats.
Sí. Bueno, total, que desviem l'atenció.
Cuando yo fichamos nosotros un jugador, lo primero que le pedimos, por favor, que no se pase por las noches por nuestro entorno.
Què té José Luis Núñez? El familiar, el...
Bueno, escolta, però això que va dir ell, això vol dir, per nostre entorn, el Núñez volia dir que no sortís de juerga cada
bueno,
dia.
Bueno, no, o però que no sortís del Camp Nou.
Pensa que hi ha molts jugadors que els han apartat per juerguistes,
sí,
i ara, fa poc amunt, el van trobar... I Guardiola, si arribaves amb més pes...
Ui, Hansi Flick, no, suposo que els mata callando.
Però també, i Guardiola, si arribaves amb més pes, ara, els que van arribar de les vacances, diu que tingui més pes, no juga. I no va jugar.
I no va jugar, i punto. Sí, sí, sí. Home, però no hi suposo que es referia que els jugadors no sortissin de l'entreno de nit a peu, perquè aquell entorn podia ser
no,
una mica...
No, normal, què hi veies tu?
Tentador, no.
Senyor
José Luis,
especial.
Josep Lluís, que sempre estava...
La prova està és que avui dia el Barça és el primer ambaixador de Catalunya. Sens dubte, avui dia el Barça es veu a tot arreu. d'Espanya, d'Europa, de Mèxic, de qualsevol. L'altre dia van raptar un nen i va sortir amb la samarreta del Barça, per exemple. Per tant, són dues filosofies diferents.
Això mateix, sempre estava...
Ja t'ho he explicat. Ai, estic mal al cor. Em fots aquestes coses? Jo tinc una edat, Un dia puc petar més el programa.
Sí, recordo
que la primera vegada que vaig estar a Uganda, que feia un any només que no hi havia guerra civil, que vas durar anys i panys, i això devia fer fa 35 anys, o jo que sé, 36, vaig anar per la jungla del Fitipum a tomar pel sac i ens tiren una pedra al cotxe, però prendre pel sac, que allà no hi havia ni Déu, ni ciutats, ni res, ni vi... I ens mirem pel retrovisor i girem per la finestra i era una noia que ens havia tirat una pedra, suposo perquè devia fer anys i panys que no veien ningú d'allà, i aquells cotxes i tot allò, i saps què portava, no, per això? Jo crec que portava la samarreta de l'època dels Ramallets. Samarreta del Barça, d'aquelles antigues i guapa. Antigues i guapa. Dic, hòstia, tio, però on arriba? Ja tenia raó Núñez, Raó en Josep Lluís.
Sí, home, recordem també la famosa reunió.
Vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva, amb un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sangues i unes cerveses.
És el millor.
És el millor. És el millor. I molt sentit, recordem.
Jo li vaig trucar i li vaig dir...
Sí, li va dir...
Gent, et desitjo sort aquest final de setmana. Només et demano una cosa, per favor. Que no alteris la competició. Que facin lo impossible. Que facin lo impossible. Perquè el Barça, si perd aquest campionat, no sigui derrotat injustament.
Era tan bon home, però sense mort. Home, i com no, aquella famosa assemblea en la que va defensar a mort a l'home que després li va portar més mal de caps, i que era Johan Cruyff. El seu Johan Cruyff, que no volia, recordem, testimoni de Pep Vergés, un dinar al Montanyà, amb Johan Cruyff a la taula, tertúlia. Sí, Johan Cruyff no era entrenador del Barça encara.
No, estava a punt. No ho sabien, encara.
I va dir que no voldria entrenar. Mentre fos Núñez, no entrenaria el Barça.
Va dir que era un enemic perillós.
Era un enemic perillós.
Exactament, està gravat. Però no està gravat, això no m'ho va deixar gravar.
No.
Perquè Cruyff controlava absolutament... Era l'època del... Com es deia? Walkie-talkie?
Del Walkman.
Posaves el Walkman
allà sobre.
Núñez diu, treu el Walkman. Diu, ara para'l. Dic, no, és que encara no l'he engegat. Diu, mejor. Diu...
Saca la cinta.
Ara parlem, normal i corrent.
Va
ensenyar les cicatrius de guerra. Ja no hi havia la tele, no vam poder-ho ensenyar.
Ja. Però tu quedes per tu.
I em van ser, sí. Jo li vaig dir, ostres, jo no et conec lesions molt greus d'aquestes. I va fer un acte de baixar-se els pantalons, la qual cosa vaig pensar...
Bueno,
si t'ha de desvirgar algú, que sigui el Cruyff.
Qualsevol forat és trinxera i que sigui Johan Cruyff.
Que sigui Johan Cruyff, no?
Dius, exacte, dius, bueno, tot això
no,
que et queda.
No podré dir que
tot
no.
Tot això que et queda, sí, efectivament.
I dic, hòstia, quina cama que portava, tio. Quina cama de cicatrius.
Bueno,
saps què semblava? Semblava el mapa de metro de Londres, tio.
Sí, era
brutal. I llavors diu, què? Diu, el que passa és que, mira, he aguantat molt. I allà llavors quan va dir grava, ja llavors va ser normal, no?
Bueno, home, d'aquesta manera em reforça la reivindicació inclús per tots els joves. Quan el jugador es fa famós i dius, ostres tu, que una bona vida, ai, com cobra, quants diners que cobra, aquests nanos que, escolta, ho tenen tot. Bé, doncs jo certifico lo difícil que és arribar a un lloc d'aquests, inclús quan estàs en el camí, lo difícil que és, i la de lesions que acumules i que ningú sap, i que moltes s'oculten fins i tot perquè no se sàpiga, i aquesta manera et descartin per... Te n'enviar unes quantes i a nivell personal.
Clar, però això és com el futbol americà, no? Que tothom el mira i diu, hòstia, aquests tios guanyen uns calés, estan fent uns
Vicenç,
catxes.
Tu?
Saps que
el
aquí...
jugador, el Vicenç, de la Granada, el Vicenç, l'únic jugador penedesenc o català que ha jugat a la NFL. dels Estats Units.
Hosti, vale, pues...
Jugador que és d'aquí i bueno, que de tant en tant el veig i un dia li diré, escolta, vine i explica la teva experiència a l'NFL.
Els jugadors de futbol americà...
Brutal.
Diu que em busquis algun de vell.
De què?
ah, de jugador.
Ja. Sí, bueno, per sort el Vicenç només va estar un any.
Sí, però aquests que han fet carrera, diu que molts, depèn la posició també, sí. Però no arriben a vells.
No.
És que és... Els cops al cap, al cop...
Cops al cap, els infiltren, els hi donen medicaments sí. Perquè
és,
puguin
pensa
jugar...
Pensa que juguen 6 mesos i descansen 6 de l'UF.
Que li preguntin a Lamine Yamal, que la selecció espanyola, que tant els cuida, tota aquella lumbàlgia li va venir perquè el van infiltrar.
Pubàlgia.
El van infiltrar perquè pogués jugar, i no, ells cuiden mucho, el de la Fuente, aquest il·luminat, ells los cuida mucho, los jugadors, i s'emprenya quan els clubs s'enfaden perquè els jugadors tornen lesionats.
Jo no tinc bona... Com es diu? No tinc bon feeling
bona olor.
Amb aquest senyor.
No fa bona olor.
No tinc bon feeling. Ara, no fa bona... segur que és personal.
Jo tot el que vingui del aquell cràpula...
Sí, però no tinc... No ho sé.
Puc, no
igual guanyarà el campionat del món, jo que sé, però mira, saps aquelles coses que dius no sé, hi ha alguna que no... Però això és personal,
sí,
eh?
Sí,
no té
sí.
Res a veure, ell és un germà de la caritat i una bellíssima persona, segur, i a casa seva és, bueno, és el pare exemplar que tothom voldria tenir. Però just, a mi me'l miro tal com parla, aquella mirada... És com Arbeola... Sí. Com sí, sí. El Xavi Alonso,
home, i tant,
aquells
i tant.
Somriures, aquella mirada... Aquell...
Ahir al Polònia li van fer una bona imitació a l'Arbeola, imitant aquella imatge, aquelles... No sé si has vist la pel·lícula Seven, dels 7 pecats capitals.
Sí que l'he vist, coi.
Doncs,
com bona,
Al final no l'expliquis.
No.
Però imagina l'escena final, aquell desert,
pues ja
aquella
està.
Capsa...
Ja està.
I de
no
cop, Florentino, Florentino i Arbeola estan els dos, i Florentino veu la caixa i va i la mira. I li diu, no vinguis.
Jo el gag que em va agradar molt també, quan va perdre, va ser el de, bueno, por fin no tendré que... Diu el Florentino, amb l'Arbeola al costat, diu, por fin ya no tendré que pronunciar mal este nombre de... Hòstia, aquest. Sol, al llit, que ho estava mirant al llit, sol, repeteixo, hòstia, em vaig començar a descollonar de riure. Perquè el que imita Florentino... I l'Arbeola està molt ben caracteritzat.
Sí,
clar,
home.
Amb aquella cara de Hyperman, pues, sí, ho dic amb tot el respecte, però vull dir, porta una cara de Hyperman que perquè només sembla la barba aquella només pot ser pintada, tio. Mm-hmm. Perquè és impossible aquella cosa. Jo tinc barba i tinc molt... És a dir, que em surt molt i tal, però, hosti, fer aquella cosa tupida... Sembla, ja dic, el Hyperman. Més Hyperman, sembla. O el Big Jim, ja me'n vaig més enllà. Però bueno, en fi...
Josep Lluís Núñez, recordem com defensava Johan Cruyff en aquella famosa assemblea que d'un pèl va anar que Johan Cruyff no el fessin fora, amb el muntatge d'Alfons Arús i els seus famosos detectors de paraules.
Per favor, demano, per favor, i us parlaré molt clar. Per favor,
silenci!
Jo no estic disposat a dirigir el club si sé i em costa que jo no tinc el suport de tots vosaltres. I per tant, ara, aquest... Perdó! Ara, perdó! Ara teniu l'ocasió! Perdó!
Silenci!
Perdó, per favor!
La sala plena de fum,
Per favor!
Tothom fumava puros,
Jo us demano, per favor, perquè jo no vull manipular l'assemblea. Jo vull saber aquells que estan en contra que s'aixipin.
Sí, senyor. Jo és dels gags més celebrats de la història de la televisió.
Recorda que els dos primers anys de Cruyff van ser d'usos.
Sí, van ser d'usos.
Però et diré més. El segon any...
Lucendo.
Crec que va ser el segon any, ara
Romerito.
Estic parlant de memòria, però crec que el segon any va guanyar la Recopa
d'Europa. Sí. Ah, sí?
La Recopa d'Europa, Recopa.
I perquè les semifinals que va passar...
No va ser la Copa d'Europa.
No.
La Recopa d'Europa crec que
va
guanyar.
Europa, sí.
I després això va salvar, trec, alguna Copa al Rei
i
tal.
Sí.
I llavors el tercer any ja vam començar 4 anys seguits de guanyar.
Després
de
l'assemblea del
per
favor de Manu.
I una altra final del Copa Europa que vam perdre.
Efectivament.
Però, bueno, guanyar una Copa Europa, arribar a una altra final i guanyar 4 lligues seguides
després
no s'havia vist.
Després de la sequera,
que recordo que l'última lliga...
Però bueno, van ser uns anys difícils.
Crec que l'havia guanyat el Venables, sí, l'any 85,
sí.
Crec.
Oi, sí, calla.
Vull dir, és que, escolta, la primera lliga la vaig guanyar quan tenia 14 anys. Mm-hmm. O sigui, vaig estar 14 anys, posem-ne menys, una mica menys, però comprant el diari cada setmana,
sí,
que no
sí.
Guanyàvem res.
No,
I amb el la segona lliga la vaig guanyar quan ja tenia una edat avançada, perquè va ser l'any 85 amb Terry Venables.
Sí.
Jo la vaig guanyar. Tu saps el que a mi em va costar guanyar les lligues?
Any 85.
Amb pasta,
que recordo
pasta,
que no hi éreu, no hi éreu a Sant Quintí, perquè devia estar fent la mili, bueno, alguna cosa d'aquestes, no alguna mania rara, i vaig haver d'anar jo, al sol, al Palau de la Generalitat, allà, a cobrir...
No, què dius? Tu?
Què?
On estava jo?
No, Borreta, tu no.
Tu vas dir la IA. Què et va dir la IA?
Eh? No,
on
no,
estava?
No, no ho sé.
Jo fent... estava a la Universitat Autònoma
això,
de Bella Terra,
sí,
fent un treball
que, teniu d'estudiar,
que
sí.
Nostre Senyor em va... És l'únic Déu que he tret fent un treball, bueno, un treball complicadíssim. I encara
tenia... que afrontar jo sol, està allà...
Amb tots els jugadors, Jordi Pujol... Que vaig fer
l'única entrevista a Jordi Pujol, la vaig fer jo, efectivament, amb el Wallman, amb el famós Wallman. Que, aquell Wallman, llàstima que no el vam conservar, perquè era el Wallman que va estar sobre la taula de Johan Cruyff.
Sí.
L'únic Wallman que va poder gravar paraules de Jordi Pujol el dia que vam celebrar la Lliga de Terry Venables. I quantes coses més deu haver vist i sigut testimoni aquell Wallman. El Wallman el vam enterrar i allà van quedar tots els seus secrets. Amb el Wallman famós que va estar tot arreu. I efectivament, recordo que, com que fèiem cara de mindunguis i teníem una pinta de niños sí, que no havíem donat un xutat res, el Jordi Pujol, que estava allà amb tots intentant clavar-li la carxofa, va venir cap a mi i va dir, entrevistem. Perquè era xulo. El tio va dir, ara me n'enfotaré de tots vosaltres.
I tu què vas fer?
Espera que enxego. I efectivament.
Home, recorda que Schuster, l'any que va... que ja estava barallat amb tota la directiva, amb el jugador, amb tothom, i no donava cap entrevista a cap mitjà de comunicació.
Efectivament.
I abans de... no sé quan era, Andorra, que tots els mitjans de comunicació estaven fora... I jo estava allà amb el hall de l'hotel, amb el benvolgut i estimat Alexandre Oliver.
Quina, sí, senyor.
I de cop i volta Schuster, que estava allà, que em veu amb el Walkman.
El Walkman, efectivament.
El Walkman, i em diu, sí. Diu, ¿qué quieres? I jo, venia si por si podia fer una entrevista, no? Diu, passa.
Passa.
Sols,
sí, senyor.
Amb tota la sala.
Sí, senyor.
Sols, sentats, sí, el Schuster i jo, i entrevistar-lo.
Sí,
i,
senyor.
A fora, les portes obertes, a l'Alessanco i tots aquests, i li diuen a l'Alexandre, li diuen, d'on és? De quina televisió, cadena estrangera és que està... Diu,
sí, sí.
De Ràdio Sant Quintí.
Ràdio Sant Quintí, efectivament.
Va ser brutal,
bueno,
brutal.
Bueno, sí, que per cert...
Són aquelles coses que, clar, fas cara de bona persona.
Si algú vol saber més coses, santquintí.net, una pàgina que s'ha obert a Instagram, que és molt perillosa, perquè surten coses absolutament... Bueno, jo amb cabells negres...
I jo també.
I coses així.
Amb rissats.
I surt el gran Alexandre Oliver també fent el programa, i surten molts testimonis. Bueno, està molt bé, francament. Jo estic molt feliç de poder ensenyar els meus fills... que algun dia vaig ser jove.
Però ja veien, no?, que no estaven bé.
Sí, diguem que no sé el seu concepte sobre mi o sobre nosaltres...
Sí, perquè les imatges
ha millorat,
ja venia de jove, això, que no estiguin fins.
Hombre, mira, m'han trobat el Florentino Pérez i Arbeloa.
Su florentineza.
Su florentineza.
Álvaro Arboleda, Álvaro Arboleda, Álvaro Arboleda, tú...
¿Qué hacemos en un páramo desolador como este? ¿Es una metáfora de la travesía por el desierto que nos aguarda?
¿Qué metáfora ni que me eches, Arboleda? Estamos en un descampado en Valdebebas,
Arboleda,
que es feo de cojones.
¿Y por qué hay un árbitro del VAR maniatado?
Porque ayer permitió la expulsión de Camavinga, ¿eh? Y no vio ningún penalti a favor de nuestros jugadores. ¿Eh, pillín? ¿No lo viste en el monitor? ¿Qué estabas mirando? ¿Tú sí que vales? ¡Pedazo de subro! Venga, repite conmigo. Penalti a favor del Real Madrid.
Penalti.
¡Más fuerte, que no te oigo, coño!
¡Penalti para el Real Madrid!
¿Lo ves que uno es tan difícil? Lárgate. Venga, a tu casa.
Sí, señor, hay una caja.
És a dir, que els del Polònia se superen.
Pásame la navaja de Rüdiger.
La navaja de Rüdiger.
La navaja de Rüdiger. De Rüdiger. Gran gag. Gran gag. S'acosta a la caixa. L'obra.
Joder, qué asco.
¿Qué hay, Florentineza?
Florentineza.
No.
¿Qué hay?
No, barbacoa.
¿Qué? Barbacoa.
¿Qué hay? No mires.
¿Qué hay?
No mires.
Es la rodilla de Mbappé. Es un reloj falso de Carvajal. Es algo en catalán.
Es algo en catalán.
No, 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 barbacoa.
Y mira.
Pero si es mi cabeza.
Es mi cabeza. Seven.
Talleu és bona.
Se ven sin títulos, eh? Vull dir que sí, se superen, francament.
Sí, sí, la veritat.
Realment...
Cuando yo fichamos nosotros un jugador, lo primero que le pedimos, por favor, que no se pase por las noches por nuestro entorno.
Efectivament, efectivament.
Escolta, si això ho dic a la massa social, es dirà que som uns subnormals. Per tant, anem a donar a vendre alegria.
Ja està, deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí.
Doncs,
eren altres temps.
T'he de dir que, no ho llegiràs aquí, evidentment, però que la premsa alemana carrega molt contra el Rüdiger, que per cert és alemany.
Sí, sí, sí.
Clar, i juga a la selecció. I ja hi ha molts exjugadors i exentrenadors de la selecció i tal que diuen que no el convoqui. Perquè n'hi va fer cada un al Bayern de Múnich. Sí, aquest home no s'emportés, no estigués expulsat, és increïble.
Sí, sí.
És brutal. És veritat, el Camavinga el van expulsar per una...
No, tenia
sí,
tot
però
el partit un
historial. Però Rüdiger, que es va deixar donar cops de puny als altres, a tirar-los al terra...
Perquè ho sap fer bé, segurament.
A passar-los-hi per damunt...
Ho sap fer millor.
Sí, tio. I li fotia un cop amunt que se'l carregava i encara se'n anava amb ell i se li posava davant.
Ai, senyor.
Home, tio. Però bueno, mira, ves que hi ha exseleccionadors que diuen que no el convoqui.
I compta amb el tema del Barça, que evidentment no passarà absolutament res, però ja hi ha molts canals, inclús YouTube està tancant canals a petició de la UEFA perquè s'està demostrant que lo de l'expulsió al...
A Pitarc.
L'Eric García,
sí.
No era expulsió.
No, ja
hi ha una imatge molt evident que demostra que no és expulsió, una imatge que quan ha estat mostrada s'ha tancat el canal que la mostra. Ja porten tres tancades, hi ha un senyor que s'està guardant la imatge i l'està publicant, i a més ha publicat l'informe de tots els desagravis de l'àrbitre contra el Barça en el partit de tornada, i realment és demolidor. Canals que està tancant la UEFA.
Bueno...
Ahí te quiero. No hace falta decir nada más.
Bon cap de setmana a tots.
Ui, tant!
I totes, i totis, i tornem el dilluns, si Déu vol.
Si Déu...
O Buda.
Jo que sé. Ja està.
Adéu.
Jo mano, adéu.
Vila Franca, sí, sí, sí.